Esports Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts. Xiulada inicial a l'edició d'aquest dilluns d'Esports Cope a Cope Catalunya i Andorra. 54 minuts per endavant per explicar-vos el que ens està portant aquest dilluns 17 de febrer de l'any 2020. Amb cosetes a Can Barça, amb cosetes a l'Espanyol, amb actualitat poliesportiva. Saludem ja a la meva esquerra, el Manolo Oliveros. Manolo, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, José Luis?
I una mica més enllà, Àngel de la Guarda d'aquest programa, la Sílvia Ortiz. Sílvia, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, José Luis.
La Sílvia Ortiz, que ens aproparà avui als titulars d'aquest dilluns. Uns titulars que comencen, número 1, per la llum verda a Can Barça per fitxar.
El comitè mèdic de la Lliga ha ratificat aquest matí la baixa de llarga durada d'Ousmane Dembélé i, per tant, el Barça ja té permís per incorporar un jugador que ocupi la plaça del francès. A partir d'avui, el Barça té 15 dies per fitxar. El Leganés diu que no sap res d'un presumpte interès blaugrana per Braithwaite.
Martin Braithwaite, clàusula de rescisió, 20 milions d'euros. En el plànol, una mica més esportiu. És l'hora de Junior Firpo.
Alba no podrà jugar els partits contra el Nàpols i el Real Madrid per aquesta lesió a l'abductor que va patir dissabte contra el Getafe. Quique Setién haurà de comptar amb Junior Firpo, a qui ja coneix molt bé de l'etapa al Betis.
I per acabar-ho d'adobar, avui el Barça l'han acusat de mala praxis a les xarxes.
L'aspirant a la presidència del Barça, Víctor Font, ha reclamat una compareixença immediata dels responsables del club per aclarir les informacions de gravetat extrema publicades avui per Ser Catalunya, segons les quals el Barça va contractar una empresa per atacar a través de les xarxes socials a jugadors com Piqué, Messi o membres de l'oposició com el propi Víctor Font.
Mentretant, a l'Espanyol, puntet de mèrit al Pizjuán.
El club sense Raúl de Tomás va sumar un punt per l'esperança en un partit complicat. Va començar perdent, va remuntar amb gols d'Embarba i Buley, però finalment va encaixar l'empat al minut 80. Dijous, partit a Wolverhampton, anada dels setzents de final de l'Europa League, amb desplaçament important de 1.200 seguidors blanquiblaus a Anglaterra.
Ho venim explicant des de fa uns dies en aquesta casa i avui ja és notícia. Iker Casillas es presenta.
El mític porter ha anunciat a les seves xarxes socials que es presentarà com a candidat a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol, que per cert encara no tenen data. Casillas ha penjat un cartell electoral al seu Twitter amb la seva foto on diu Iker Casillas 2020.
En bàsquet, al Barça li queda la Lliga i l'Eurolliga.
El club blaugrana ha de passar pàgina de la derrota a quarts de final de la Copa del Rei i concentrar-se en els dos títols que li queden per disputar. Aquest cap de setmana ha vist com el Real Madrid guanyava la Copa amb autoritat imposant-se a la final a Unicaja per 68-95 al Martín Carpena de Màlaga.
I en badminton tindrem visita i pas per Barcelona de Carolina Marín.
Serà la principal atracció del Masters de Badminton de Barcelona, que comença aquest dimecres al Pavelló Olímpics de la Vall d'Hebron. La campiona olímpica és vuitena del món i està recuperant el ritme després de superar una important lesió al genoll. En categoria masculina, la principal absència serà l'aragonès Pablo Avian.
Tot això en un dilluns on també, com cada dia, com a cada moment, interactuem amb vosaltres a les xarxes socials. Són les preguntes del dia, les preguntes Esports Copé, que adrecem al poble. La pregunta en clau blaugrana, buscant un guanyador d'una entrada doble pel Barça Eibar. Enteneu els xiulets pel joc del Barça? Enteneu els xiulets pel joc del Barça? Doncs a aquesta hora, i després de l'últim recompte, diu que sí
el 46% i diu que no el 54%. Molt ajustat el tema, però la majoria no entenen que l'afició es posés nerviosa durant el partit contra el Getafe.
Jo no diria empat tècnic, perquè hi ha 8 punts de diferència, però molt repartida l'opinió entre els que pensen que sí i els que pensen que no. La pregunta blanquiblava, després de l'empat al camp del Sevilla. Confieu que l'Espanyol guanyarà? Sumarà els 3 punts al camp del Valladolid?
Guanya aquí claríssimament el sí, 84%. Està optimista la parròquia Perica. Només creuen que no es guanyarà al camp del Valladolid el 16%. Recordeu que heu de participar en les nostres enquestes al perfil de Twitter @esportscope si voleu participar en el sorteig d'aquestes entrades per anar a veure el Barça i l'Espanyol en els pròxims partits a casa. Heu de respondre a les enquestes, seguir-nos i fer retuit, recordeu, al nostre perfil de Twitter @esportscope.
Que s'ho val la pena, Real Club Deportiu Espanyol, Wolverhampton, Futbol Club Barcelona, Eibar, Marc Pairés, al control de so, 3 de la tarda i 10 minuts, comencem. Si dudas en una jugada, se pide el VAR. Berti o falso. Si dudas de tu seguro, pásate a Berti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche contratando al menos 15 días antes de que venza tu actual seguro. Entra en berti.es y consíguelo.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? ¿Y delantero, masajista, utillero, aficionado? Bueno, ¿qué?
Para profesionales tan completos, la mejor jugada es Citroën Pro. Solo hasta el 29 de febrero tu Citroën Berlingo más equipado que nunca y con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si la temporada de futbol fos una novel·la, estaríem entrant en uns capítols transcendentals, a la trama. Tenim els herois protagonistes, els del Barça, en una situació apurada, s'han deixat un entrenador pel camí, travessen per hores de dubtes i busquen ara un efectiu, un aliat, un ajudant que pugui donar un cop de mà per a, com a mínim, apuntalar les opcions en la lluita pel títol de Lliga. La situació seria per convidar el dramatisme i la catarsi imminent, si no fos perquè, de moment, a la Lliga ha aparegut en aquesta última jornada un amic de la casa, Òscar García, que ha donat un cop de mà, puntuant el Bernabéu, i que ha demostrat que al cap i a la fi, el dolent de la novel·la, el dolent de la pel·lícula, el Real Madrid, no està tampoc per gaire alegries. Ja se sap que qualsevol història atractiva, el bo passa per un moment complicat, per dificultats, per angoixes, que acaben superant-se per arribar a la victòria final. Arriben ara els capítols xulos de la novel·la. Un es titula Nàpols, un altre es podria titular Manchester City i l'altre porta per títol Visita al Santiago Bernabéu. Fins que no els acabem de llegir, no tindrem pistes si el llibre acaba bé o acaba malament.
José Luis Gil, Sports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, Cope.
Ahí está jugando, ha sacado ya de centro el Barça. Ahí está Sergio, balón largo para Leo. Leo la controló con la zurda, tira David Soria. La controló con la zurda.
Ahora Jordi Alba ha mirado a Setién y le ha dicho al entrenador que necesita el cambio. Lleva la mano en el abductor derecho, el lateral del Barça, calienta en la banda ya con más intensidad Junior Firpo.
¡Ojo! El balón regalado para Jorge Molina, se va a meter. ¡Molina! ¡Fuera! ¡Corner! Ahí está centrando el remate de Ter Stegen. El rechace para Miam. ¡Gol! ¡Gol! Fernández, dice el monitor.
Falta.
Falta. Anula el gol. Mata por la línea de fondo. Ahí está, mete para Cucurella. Tira, ¡fuera!
Bueno, bueno. Tres seguidas, ¿eh?
Sí, sí. Tiempo de juego de Paco, de Pepe, de Lama, Leo. Leo para Griezmann. 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 Ajusta los botines, Leo. 2-0 en el marcador, tiempo de juego, Cope. Tira Leo, fuera, por poco. Griezmann, Leo, paradón. Griezmann, Leo, de cabeza y paradón. Ahí me mata, que puede encarar a un contrario, va a centrar para Ángel. Tira gol, golazo. Tira gol, tira gol, tira gol, tira gol. Más fuerte que pueden quedar a Neom. Va a tirar en su pati. ¡Soria! Está Aran Barry, segundo palo. Ter Stegen se le escapa. Bueno. Pero finalmente desvía.
Madre mía, madre mía.
La ha sacado de la línea.
Leo por la derecha para Griezmann. Vamos, Griezmann. Griezmann con la derecha. Va fuera. Leo se lo mira y dice, ¿pero qué hace?
¿Qué hace?
Para no juntarse. Ahora se va así, Quique Setién, final del partido. Es décimo partido del Barça, pero gana. Suma 3 puntos frente al Getafe, que ha luchado muchísimo. Barça 2, Getafe 1, Elena.
Se saludan a los futbolistas del Barça, se quedan dos del Getafe hablando con el árbitro, con...
Tot això a 24 hores abans, com aquell qui diu, de que Santi Mina, amb un gol del Celta al Bernabéu, deixés la classificació de primera amb el Madrid líder, 53 punts, només un per davant del Barça, amb 52. Propera jornada, la 25a, Barça-Ibar al Camp Nou, Levante, Real Madrid a Orriols. Passa un minut d'un quart de quatre. Cosetes que ens està deixant el dilluns a l'actualitat de Camp Barça, Manolo Oliveros, una d'elles és aquesta guerra o aquest enfrontament o aquesta acusació que li han fet al Futbol Club Barcelona de mala praxis a les xarxes socials.
Aviam, arran d'una informació dels companys de SER Catalunya, han difós que el Barça hauria contractat una empresa per difondre precisament coses negatives contra socis del Barça, gent de l'oposició i fins i tot amb jugadors de la primera plantilla del Futbol Club Barcelona. Arran d'aquesta informació, sí al futur, que encapçala Víctor Font, ha demanat que sortís ràpid a donar explicacions la Junta Directiva del Barça, i la Junta Directiva del Barça personalment no ha fet cap tipus de declaració, però sí que a més un comunicat que ha sortit fa 5 minuts per part del Barça amb 5 punts. El primer punt diu que nega rotundament cap relació i encara més la contractació de serveis vinculats a comptes de xarxes socials que hagin difós missatges negatius o de menysteniment en relació amb qualsevol persona, entitat o organització que tingui o hagi tingut relació amb el club. I Tres Ventures, prohibidor del club, no té cap vincle amb aquests comptes, i si es demostrés cap mena de relació, el club rescindiria immediatament la seva relació contractual i exigiria les accions legals oportunes en defensa dels seus legítims interessos. En definitiva, es defensa el Futbol Club Barcelona amb aquest comunicat oficial després d'aquesta informació. Jo crec que l'oposició no estarà callada i no sé si hi haurà proves, si no hi haurà proves. La pròpia empresa i Tres Ventures també ha dit que rebutja qualsevol informació d'aquest tipus, que ells no han fet cap tipus d'iniciativa, segons s'ha difós aquest matí, i també fonts properes al president del Futbol Club Barcelona neguen qualsevol contractació per fer aquestes praxis.
Hem de recordar, per si algú s'està fent aquesta pregunta, que contractar empreses perquè difonguin bona imatge teva a través de les xarxes socials és una activitat absolutament legítima, és absolutament legal. El Barça no seria la primera empresa ni l'última que faria això. El que, evidentment, ja seria creuar una línia és aprofitar aquestes xarxes per atacar o per difondre imatges o mala imatge de terceres persones, que és el que, en el fons, es venia denunciant en aquesta teòrica mala praxis de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona. En un dilluns també, Manuel, on el Barça ja té aquest semàfor verd, aquesta llum verda per contractar aquest futbolista per substituir a l'Ousmane Dembélé.
Sí, ho ha sabut a quarts de 12 del migdia. El Futbol Club Barcelona després s'ha difós aquesta comunicació dient que ja té la llum verda, el permís per part de la Lliga de Futbol Professional per rescindir la fitxa d'Ousmane Dembélé i substituir aquesta fitxa per una altra fitxa. També fons de la Federació Espanyola de Futbol ens deien a Sports Cope que no hi haurà cap tipus de problema per accedir a canviar aquesta llicència federativa, perquè consideren que també hi ha dos metges de la mutualitat que han fet el mateix, és a dir, que el dictamen és positiu de cara al Barça i que tenen fins al dia 3 de març, és a dir, un mes després de la lesió, d'aquesta última lesió d'Ousmane Dembélé que es va produir el dia 3 de febrer, per tractar de canviar aquesta fitxa de jugadors. Ousmane Dembélé fora i dins un altre jugador.
Rellotge en marxa, doncs, fins aquest 3 de març, en un Barça que no se n'escapolés d'una, que li arriba una altra. Elena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, el vestidor també hi ha males notícies, eh?
Sí, perquè podrem substituir la fitxa de l'Ousmane Dembélé, però perdem per uns quants dies Jordi Alba.
Té una lesió a l'abductor de la cama dreta i estarà unes 3 setmanes de baixa. Per tant, el lateral es perdrà els partits decisius d'aquest mes, l'anada a vuitens de Champions el 25 de febrer a Nàpols, el clàssic al Bernabéu l'1 de març, on el Barça es pot jugar el títol de Lliga, a més de la visita de l'Eibar aquest dissabte al Camp Nou. És, per tant, el torn per Junior Firpo. Ha estat titular en 2 dels 8 partits que ha dirigit Quique Setién. Això ens deia el lateral davant d'aquesta nova oportunitat que ve donada per la baixa d'un company.
Yo creo que estoy preparado para los retos que vienen y al final los jugadores nos gusta siempre, ¿no? Estas cosas. Al final son partidos bonitos los que se vienen, es un mes muy muy bonito para los jugadores y estoy preparado para ello.
Quique Setién porta un mes al càrrec, i ha perdut a tres jugadors són a la infermeria des de que va arribar. Primer es va lesionar Luis Suárez, va passar pel quiròfan, després Ousmane Dembélé, que es perd la temporada, i ara Jordi Alba, que desapareix en el tram decisiu d'aquest mes de febrer i principis de març. És la tercera lesió muscular de Jordi Alba, el vam veure molt tocat, enfonsat a la banqueta, fins i tot plorava. Les dues anteriors han estat el bíceps femoral de la cama esquerra, en aquest cas és l'adductor de la cama dreta, i ara Setién només té 15 futbolistes sans del primer equip. Quique Setién, que ja ho vam explicar i ho venim explicant, li va dir a Vidal que s'havia de fitxar perquè amb el que tenia no li arribava a la davantera, però és que ara ja no només a la davantera, ara també perd a Jordi Alba al lateral esquerre.
De moment, la plantilla, doncs, que continuarà treballant a partir del proper dimarts per la tarda, els hi queda, doncs, 24 hores de festa, com aquell qui diu.
Sí, sí. Han tingut dos dies de descans, van guanyar dissabte contra el Getafe i Setién els hi va concedir el diumenge i el dilluns lliures, i demà també tindran el matí per descansar i el migdia perquè tornen a la feina a les 6 de la tarda.
Molt bé, ens espera protagonista, ens espera un company del Tiempo de Juego per posar-li una mica al microscopi a aquest Futbol Club Barcelona que sembla que no acaba d'engegar de seguida.
Tener olfato es exigir el mismo precio de principio a fin. En Rastreator los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Barça 2, Getafe 1, aquest Barça que no acaba d'arrencar, que no entusiasma la parròquia, que veu com al Camp Nou es deixen sentir xiulets, un Barça dubtós. Ho analitzem tot això de la mà del Àngel Pich Alonso. Pichi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, avui a Sportscop estem preguntant si enteneu els xiulets pel joc del Futbol Club Barcelona. Tu els entens? Entens que el poble estigui nerviós?
Bueno, sí, entenc que el poble estigui nerviós, que l'afició estigui nerviosa, però jo crec que no és exclusivament perquè estigués descontent amb el partit que s'estava fent, sinó jo crec que és un sentiment per tot el que s'ha produït aquesta temporada, que l'equip no acabava d'anar bé, s'ha fet un canvi d'entrenador i la gent, bueno, devia pensar que immediatament que es canviés l'entrenador això seria flors i violes, i està clar que no sé si crec que aquesta sensació que tenen de que, bueno, hem canviat i l'equip no acaba d'arrencar com pensem que pot arrencar, no? I això produeix certa frustració.
Es que es como una montaña rusa, ¿no? Porque de repente en Valencia la primera parte desastrosa, en la segunda bastante bien, en San Mamés bastante bien, en el campo del Betis bien, con una buena actitud, y ayer otra vez mal, ¿no? Entonces parece que de repente quieren salir hacia arriba y estás contento y luego, pum, triste.
Bueno, en actitud sí que no estoy de acuerdo contigo. En actitud el equipo creo que está haciendo, que se ha notado un cambio y es normal. Es normal porque cuando hay un cambio de entrenador, los que no juegan se ven con la oportunidad de jugar y los que juegan dicen, tengo que apretar porque si no igual me quedo fuera, ¿no? Y
por lo tanto, no, yo decía que en Campo el Betis hubo una muy buena actitud.
No, y contra el Getafe no diría que fue una falta de actitud, sino fue la impotencia de no poder salir de un equipo que es el mejor equipo que hay en la Liga Española, como bloque, presionando con la generosidad y la solidaridad en el esfuerzo y tal y cual. Es que es difícil, no es fácil, no, en ese sentido no es fácil. Lo que pasa es que la gente pues entiende que el equipo tiene que aportar más cosas que las que vio, a pesar de que, pues sobre todo en el primer partido, creo que fue serio también, ¿eh? Fue serio y fue muy efectivo, porque aparte de la primera acción de gol que tuvo Leo Messi, que intentó hacer una Marcelina, después los dos remates siguientes fueron goles, tanto el de Griezmann como el de Sergio Roberto. Y eso ante un equipo que creaba tantas complicaciones, que había tenido más ocasiones de gol, se le había anulado un gol, pues lógicamente tiene mérito. ¿No? A mí lo que me cuesta más creer es el bajón que se produce en la segunda parte, como se produjo frente al Levante, que te crean ocasiones de gol y bueno, en definitiva, los tres partidos de liga del Barça se han ganado en casa por la mínima y...
I pidiendo la hora.
Sufriendo más de la cuenta.
Mm-hmm. I sobretot aquesta sensació i aquest escenari, Pichi, de... Hem canviat d'entrenador per això? Si al cap i a la fi el que veig és el que ja veia amb Valverde, a vegades aguditzat.
A veure, tampoc se poden demanar peres al Olmo, com es diu, no? En el sentit de que un canvi d'entrenador en mitja temporada... quan pràcticament es juguen partits dimecres, dos partits a la setmana, et deixen molt, molt poc marge per treballar tàcticament. Això ho tinc claríssim i, òbviament, no és el mateix començar la pretemporada, tenir molt temps, anar portant les seves idees tàctiques, que els jugadors s'assimilen, tot això no es dona. Per tant, jo entenc que és força difícil. Però, clar, el sentiment de la gent, el que et deia abans, el sentiment de la gent és... Home, i per això un canvi d'entrenador, bueno, així estem bé com estem, no? Perquè... Però és que és molt difícil que es vegi una millora ostensible. I ja, pues, a veure, estan ahí, pues, els anti o els detractors de Valverde, pues, ara veuen tot bé, veuen brotes verdes en qualsevol acció tàctica nova que apareix. I els que no volien el canvi, pues, diuen, però ja estem bé com estem, perquè ja haguéssim canviat a final de temporada amb l'entrenador, no? Perquè sí. Estem com estem, tot més que una altra cosa, el que se li acusava a l'anterior entrenador era que fora de casa l'equip havia perdut el rumb i perdia massa assiduïtat i resulta que també amb aquest no s'ha aconseguit millorar, tot i guanyar el Campo Betis.
Mm. Parlaves abans de poc marge per treballar. L'equip ha tingut ara dues setmanes netes, per dir-ho així, sense Copa, sense la Lliga de Campions, que no entra en competició fins la setmana vinent, però no et veig optimista respecte al fet que aquestes dues setmanes puguin aportar coses a l'equip?
Home, quan més temps se tingui per treballar, òbviament, més podran assimilar les idees que aporta l'entrenador, això està clar. Però la plantilla és la que és, i l'equip és el que és. I bueno, té coses molt bones, però també té moltes té limitacions. I jo no sóc optimista cara al final de temporada. Antes en la Lliga era molt optimista, perquè pensava, tot i això, crec que s'acabarà guanyant la Lliga, però és que ara no sóc optimista ni a la Lliga ni a la Champions, i ojalà m'equivoqui rotundament, eh?
Sí, perquè el Madrid va donant vida i va donant ajuts amb les
ja, ensopegades ja.
com la d'ahir o l'eliminació en Copa. Quin nou fitxaries?
Jo, si no és un jugador per ser titular, no fitxaria ningú. Així de clar t'ho dic. El fitxatge d'un nou que t'hipoteque un parell d'anys més, si és un nou d'aquests d'emergència i gastes 10-15 milions d'euros, per jugar 14 partits de Lliga, bueno, per jugar, per estar 14 partits de Lliga, ja veurem els que jugui després, perquè no pots jugar a la Champions, no? Esperem.
No podria jugar a la Champions.
Pues aleshores, creieu que és necessari un jugador simplement per tenir un atacant més amb aquests partits de Lliga? La veritat és que em crea dubtes, perquè la hipoteca que fas després és tan gran, després què faràs? Quan se recupera Luis Suárez i vulguis fitxar Lautaro, i això què faràs? El voldràs vendre? Que te'l comprarà algú? Perquè ara tothom s'aprofitarà de la situació, perquè sap que el Barça té aquesta debilitat i que té aquesta necessitat. Per això et dic jo, que si pogués afrontar la Champions i fins i tot diria, bé, vale, però només per 14 partits de Lliga? Tampoc, jo personalment tampoc veig aquesta gran necessitat.
És a dir, que el moviment correcte era no haver-te
desfet de
Carles Pérez o d'Abel Ruiz, d'un dels dos.
Doncs efectivament.
Aquest era el moment, però el que passa és que després hi ha els balanços que s'han de quadrar i s'han d'equilibrar, perquè els números no deixen de ser els números.
No, està clar, però això demostra que hi ha una mala planificació. Quan se va fitxar, qui es va fitxar, s'hauria hagut de fitxar un altre perfil de futbolista, perquè la necessitat de l'equip probablement era buscar un recanvi jove i amb molt futur a Luis Suárez. Tothom està d'acord, no? Pues el fitxatge, jo què sé, ara per dir un nom del Haaland aquest que ha fitxat el Borussia Dortmund, pues aquest era el que jo crec que un perfil d'aquest de futbolista, no? Un futur nou bo, que és molt jove, però que de moment podria acceptar el fet de no ser titular immediatament, si després ho guanyés perfectament, però que en un futur podria ser el nou del Barça.
El que sí que està clar, Pichi, és que tot aquest escenari, tota aquesta suma de coses, venen ara reentrada a la Champions davant del Nàpols i clàssic al Bernabéu.
Ja, per això.
No vull ni calibrar el pitjor dels escenaris de cara al que queda de temporada.
Per això jo no sóc excessivament optimista en aquest sentit, et dic, perquè el Madrid, tot i que té dificultats per fer gols, té una intensitat de joc molt més alta que la del Barça. Defensivament ha millorat molt respecte a la passada temporada, i si tu guanya el Bernabéu és un laveratge, 4 punts de distància, i es comença a complicar molt la Lliga. I a la Champions, si no està fi, fins i tot el Nàpols et pot fer mal,
Doncs anem a veure què és el que passa, perquè ho dèiem abans, arriben capítols interessants.
No vull que se m'agafi com molt pessimista, simplement jo intento ser realista.
No, però vulguis que no, marcarà la temporada.
No, hombre,
si hi ha un escenari negativíssim, dubte, marca la temporada, indiscutiblement.
Cap més dubte és l'eliminatòria
davant del Nàpols.
Si el partit al clàssic al Bernabéu marquen definitivament el que serà aquesta temporada.
I no oblidem el que li va passar al Madrid la passada temporada, que en 6 dies, com aquí el que diu, es va quedar absolutament a les fosques.
Esperem que no passe,
toquem fusta. Àngel, Pichi Alonso, moltíssimes gràcies, una forta abraçada.
Igualment.
Adéu. Ja estan preparats el Iñaki Cano i el Josep Maria Minguella pel temps d'opinió Esports Cope, però abans estem parlant del retorn de la Champions. Serà la setmana vinent pel Barça, però ja la tenim aquí, el retorn de la Lliga de Campions. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, José Luis. L'Atlético de Madrid i el València juguen aquesta setmana. Els de Simeone ho faran demà a les 9 de la nit contra el Liverpool. L'escenari, el Wanda Metropolitano, serà positiu pels dos, un perquè jugarà de local i l'altre perquè ve de guanyar la Champions allà fa 8 mesos. Els anglesos estan plenament concentrats en la competició. A la Premier ja han fet els deures i treuen 24 punts al segon, al City. A més, s'han convertit en el primer equip de la història que a meitat de febrer està classificat per la fase de grups de la Champions següent. L'Atlético intentarà treure profit demà amb Diego Costa, que s'espera arribi a temps, però els que no estaran a la llista són Herrera, Trippier i Joao Félix. Aquesta tarda, 8:15, roda de premsa de Jürgen Klopp i posteriorment, en quan acabi, parlarà Simeone. L'altre equip espanyol que juga aquestes setmanes al València ho faran dimecres a les 9 de la nit contra l'Atalanta. S'espera que uns 2.500 valencians viatgin per veure el partit a San Siro. Els italians ja han avisat aquest dissabte quan ja anen a la Roma i són quarts a la Sèrie A. Celades podrà comptar amb Coquelin, que portava 2 partits sense jugar i avui ja ha tornat als entrenaments, però no podrà fer amb els lesionats Gray, Florenzi, Paulista i Vallejo.
Molt bé, a la jornada de demà recordem Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, i en la del dimecres 19 Tottenham Hotspurs, Leipzig Alemany. Esports Cope, Esports Cope, Cope Catalunya i Andorra, 3 de la tarda i 34 minuts. Iñaki Cano, senyor, què tal? Muy buenas.
Muy buenas. Me preocupa lo de senyor ya.
Hombre, es que el junior va haciendo su camino. Es ley de vida.
Esto fue culpa de la madre, ¿para qué le llamaría igual?
Josep Maria Minguella, ¿qué tal? Molt bona tarda.
¿Qué tal a tots? Hola, Iñaki,
también,
¿qué tal?
También Minguella sènior, ¿eh?
Sí, Minguella sènior.
Sí,
però el que passa és que júnior és júnior, ¿eh? I el Minguella sènior és Josep Maria. Escolta, Josep Maria, em fa l'efecte així des de la distància que tot això de la guerra de la informàtica i de les empreses i de la mala imatge, com que queda una mica per sobre i a tu et preocupa més que el Barça no arrenca i el tema del fitxatge.
No, a lo mejor le preocupa más la guerra esta.
Ah, no ho sé, que ho digui.
Bueno, a veure, jo la guerra aquesta hi entenc poc. Si realment es confirma o es confirmés que algú del Barça o el Barça com a club ha contractat una empresa per influir per les xarxes contra un, contra l'altre, em semblaria, bueno, escarós, per dir alguna cosa. No entra dintre de la meva teoria o de la meva capacitat de lo que és el Barça, que es puguin fer coses. I sí, pots guanyar, pots perdre, pots passar-t'ho bé, moments difícils, moments triomfants, però no podria ser. Com que no tinc dades, bueno, tothom que he parlat em diuen que és segur i que fa temps i que no sé què, inclús m'han dit que ho ha posat en marxa, un que ja no està al club i tot això.
Qui?
Bueno, és igual, que ja no està al club, que ara està en una candidatura, en una possible candidatura de futur. Bueno, ho han dit, per tant, jo...
O sea, perdón. O sea, alguien que está en la candidatura, en una candidatura de futuro, en puso una... en marcha esto en contra de esa candidatura de futuro también.
No. Puso en marcha esto hace meses o años,
sí,
para tener controlado, para influir, para todo ese tipo de cosas.
Pero ahora, claro, si lo pone en marcha, va en contra de ellos también, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
va, claro, en contra, claro, de Víctor, claro, Font, de Laporta, de Robles, de Benedito, de Xavi, de Puyol, de Piqué, de Messi.
Vuelta, Manolo, esto es el rebote, ¿me entiendes? Es decir, cuando pones en marcha... Tú cuando pones
¿el ventilador?
En marcha, ¿eh?
¿El ventilador?
Claro, exacto, te puede afectar a quien sea. Pero más allá de las consecuencias, que pueden ser negativas para mucha gente, para la dignidad de mucha gente, yo como socio del club me parecería totalmente indignante que alguien... aprovechando el Barça o con dinero del Barça, pues si se marcha una cosa así. Esto, es decir, los objetivos del Barça, los valores y todas aquellas cosas que utilizamos cuando nos interesa, no entra esta manera de actuar contra nadie. A favor, sean favorables, no favorables, sean críticos con la gestión, nunca se puede hacer eso. Me parecería asqueroso realmente.
No sé desde la capital, Iñaki, ¿cómo lo ve?
Esto es más antiguo, iba a decir una grosería. Pero es que esto es muy viejo, es que esto lo hago. Hombre, decía un amigo nuestro, periodista común, que mientras no tengas todos los pelos de la burra en la mano no puedes decirlo. Pero yo sospecho de todo, del Madrid que en su día lo hizo, de Jesús Gil y Gil que andaría vigilándonos a todos porque sabía todo lo que pasaba, del propio Puyol en la política... El problema está en cuando se descubre la tostada y se pueden mostrar los papeles, que yo inmediatamente destituiría a quienes fueran y no les votaría. Pero esto yo creo que, por desgracia, estamos demasiado vigilados y demasiado controlados.
Siglo XXI, el siglo de las redes, el siglo de los bots, el siglo de las fake news.
Iñaki, pero es que tú hablas, seguro con razón, de la época de Gil y todo esto, pero... Evidentemente.
No, he nombrado Miguel, ya he nombrado a Gil como podía haber nombrado igual, a cualquier otro, ¿eh? Que,
no, pero
que no estoy
decir
acusando
que...
a nadie, me refiero.
No, si no defiendo
antiguo
a Gil, Iñaki, no defiendo a Gil ni a nadie.
Sé, ya lo sé.
Quiero decir que ese tipo de actuaciones cada vez tienen más fuerza y tienen más impacto en todo esto, ¿me entiendes? Eso quiero decir. Esto,
ahora mismo.
¿Cómo ganó las elecciones Trump?
¿Y cómo las ganan en el mundo del fútbol mucha gente? Controlando absolutamente todo, si
pues
lo grave.
Esto. Sí, hombre, sí. Pero a mí en mi club, esto me
claro,
me
no,
repugna.
No,
a mí en mi club me repugna.
Claro, y en cualquier lugar. Si es que esto, lo triste de esto es que exista. Y lo más triste todavía es que no lo podamos demostrar. Y una vez que lo podemos demostrar, deberíamos apartarlos de cualquier sitio. Porque, claro, si tú te vas a dedicar, como es la última información, a controlar lo que dicen todos en contra de tu club, que lo hacen, en la actualidad lo hacen, no solo el Fútbol Club Barcelona, se tienen controladísimo, y es muy triste que haya gente que pague con dinero del club, con el vuestro dinero, con el dinero de los socios, a gente que investigue, que controle, que
no, que te grabe. Vaya. Si lo graban todo,
es una cosa muy triste.
Lo que no arregla las redes sociales es lo del terreno de juego del Barça, que no arranca y de...
Bueno, mira, això és una cosa molt clara. Lo respecte al Barça està claríssim. Mentre el Barça guanyi a casa no passa res. Després trobes la gent al carrer el dia següent, això no es pot aguantar i tal. Però mentre es guanyi 2-1 i lògicament la gent sortí més o menys enfadada, però contenta perquè s'ha guanyat, pues, bueno, pues, va tirant endavant. Si a més el Madrid empata amb el Celta a casa, pues, la gent, oi, tu, estamos en punto, no sé què, no sé quantos, i potser la setmana que ve estem davant, perquè aquest Madrid tampoc és gens fiable.
Però, bueno, és ahí voy, és que Iñaki, el Madrid da facilidades, no acaba de dar una imagen sòlida.
Es que,
se va a casa en la Copa, ayer muy raro lo del Celta.
No, y otros partidos. Es verdad que hemos vendido, y me incluyo, hemos vendido qué maravilla de este Madrid, que no le meten gol, que es solidez, y no es verdad. Tiene sus apuros y la prueba la tenemos en el Celta. No han sabido aprovechar entrecomilladamente lo mal que estaba el Fútbol Club Barcelona, y no lo han aprovechado nada más y nada menos que contra un Barça, contra un Celta que está, gracias a lo que consiguió ayer, saliendo de la zona de descenso. Y el Madrid, es verdad que ayer dominó, llegó,
sí, pero no chutó
todo lo que
quería,
tú quieras, pero
no chutó.
Al final 2-2 sin sí, puntería, sí. Y con una falta de solidez atrás bastante preocupante, ¿eh?
Sí, sí. Se viene el debate de falta de gol en la capital en 3-2, en 3-2-1-0. Lo que está claro, Iñaki, José María, es que aquí va a haber un punto de inflexión, que es el choque directo en el Bernabéu y lo que pueda pasar en Champions si uno pasa y el otro no.
Bueno, això és d'anar partit a partit. Ara, pensar... És dir, a veure, jo no tinc tan clar que el partit del Bernabéu arribi en un punt de distància, eh?
Per
exemple? No, perquè hi ha un partit una setmana abans i amb el poc fiable que són uns i altres pot passar qualsevol cosa. Que el Madrid perdi fora i que el Barça guanyi, no sé què, i el passi davant, per exemple. El Barça juga a casa, juguem a casa i ells juguen fora.
Jo lo que sí, con respecto a otros años, lo que sí veo es que mientras antes eran equipos fiables, que tú decías, bueno, no están jugando maravillosamente bien, pero van a ganar los partidos, no les van a meter mano. Ahora no son tan fiables. Parecía muy fiable el Real Madrid, no en vano, no olvidemos.
Sí, pero no
que
tiene gol, Iñaki. No,
claro,
tiene gol. El que no tiene gol es muy difícil que gane.
Partidos, claro. Llevaba veintitantos partidos sin perder, pero claro, sí, en cuanto tú no las enchufas, claro, y atrás te llegan con facilidad, porque ayer llegan dos veces, ¿eh?
Sí,
tres.
Sí. Llegan muy claramente.
Dos.
Los dos goles son mano a mano con el portero, los dos goles.
Claro, te llegan muy suelto. Sí. Yo creo, y estoy con Minguella en esto, ¿eh? Tampoco tengo yo muy claro que vayan a llegar con esa diferencia que ahora tiene de un punto el Real Madrid.
Ya veremos.
Porque, insisto, porque no son sólidos ninguno de los dos y no son nada fiables.
Pues antes de que llegue ese choque directo, Barça-Eibar, Camp Nou, Levante-Real Madrid en el Ciudad de Valencia para los de Zinedine Zidane. Iñaki, José María, abrazos, muchísimas gracias.
Molt forta.
Gràcies.
Adéu.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Martín Lasarte és l'home que va fer debutar Griezmann amb la Real Societat.
Antoine, yo lo veo triste.
Triste.
Sí, no lo termino de ver enchufado como es él, ¿no? De la manera que es él.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Oh, make me a... 17 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, José Luis Gil, bona tarda.
Sevilla 2, Espanyol 2, bon punt.
Bon punt, sí, perquè jo no em fixo si el Celta empata o el Mallorca guanya. L'Espanyol, Escuell ha de seguir fent la seva feina. Primer gol d'Embarba, de falta. Gol de Gulei, una altra vegada. Un Gulei que va fer, entre cometes, d'RDT. Estem pendents d'RDT. L'Espanyol l'ha enviat avui a fer-se proves, adductor dret. Veurem què passa. Cap possibilitat de viatjar a Anglaterra. I, en principi, treballem perquè estigui ok diumenge a la tarda a Pucela. Veurem què passa. Ahir va ser titular, en bons minuts, Adrià Pedrosa, que parlava avui així a la premsa.
Sí, sí, está claro. O sea, nosotros, la manera que tenemos es que 100% va a contar, va a ser porque nosotros lo hagamos bien. Al fin y al cabo, los resultados están ahí. Nosotros estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible y creo que se está viendo reflejado. Que los rivales también puntúen es trabajo suyo y simplemente nos tenemos que centrar en nosotros.
¿Vostè va entendre alguna cosa de la falta de Caleri?
No, ni jo, ni Lopetegui, ni Abelardo.
Ni Pedrosa, perquè al VAR li diuen una cosa i a l'àrbitre una altra.
Parece que hay partidos que deciden unas cosas y en otros otras y queremos que todo salga bien y como vemos que que no deciden bien o que deciden lo que ellos ven, porque desde el bar dicen unas cosas, después en el campo él me transmite otras, pues es lo que hay.
Abans de que l'Aldearo m'atropelli amb la seva prosa. Demà feina, dimecres a les 11:30, vol cap a Birmingham. Cabrera, Calero i Bernardo estan a una groga de la suspensió. Víctor Gómez va jugar uns minuts lamentables. Això fa que una mica de prudència i que Javi López, que té molta categoria i molta experiència, seguirà molt de temps jugant de lateral dret, senyors.
Por alusiones, director de Tiempo de Español, Javier de Aro, bona tarda.
Hola, bona tarda.
¿Algo que decir a las últimas palabras de Quique Iglesias?
No, del tema de la jugada, yo creo que hay algún defensor a ultranza del arbitraje que saca cualquier excusa para justificarlo todo.
Isaac Fouto Galván.
Yo creo que ayer se equivoca el colegiado. Es decir, está claro que a todos nos habían explicado que el VAR solo entraba en tema de roja o de penalti. Y ayer no fue ni roja ni penalti. Y se saca una falta que yo creo que la rearbitra y le muestra amarilla. Para mí la decisión lógica hubiera sido roja para Sergi Gómez y la falta no se lanza. Y luego ya el balón está donde estaba.
Lo que es increíble es que no vea esa falta.
Claro, es que estaba a 3-4 metros. Es que hay cosas que no se entienden, pero bueno. Como dicen que el arbitraje español es el mejor del mundo, etcétera, etcétera, pues bueno, pues que sigan viviendo de esta panacea y ya está. Pero yo creo que ayer
son muy malos,
fue un error total. Fue un error total. Lo de ayer fue para mí muy grave, es de los errores más graves que he visto en el VAR. Por cierto, que claro, si hubiera sido el Barça o el Madrid, estaríamos aún con titulares, etcétera, etcétera. Pero bueno, como es el español, tampoco tiene tanta importancia.
De cara a Wolverhampton, ¿qué harías? ¿Primera unidad? ¿Segunda unidad? ¿Mezcla?
A ver, 50-50. Yo haría una mezcla. Lo que no haría sería lo de San Sebastián, de tirar la copa. Creo que estamos en 16 de final por méritos propios, por lo tanto, yo creo que habría que hacer una mezcla. Está claro que Diego López sí que tiene que jugar, no puede jugar Andrés Prieto, porque entre otras cosas no lo veo para ser titular. Lateral derecho, ahí va a jugar o Víctor Gómez o Pipa, porque Javi López tiene que jugar el domingo en Pucela. En el centro de la defensa, Naldo, a pesar de que no quiero que juegue, creo que va a jugar. Jugará Naldo, teóricamente, con Calero o uno de los dos, o Bernardo y Cabrera, que creo que tampoco pueden dejar de jugar. Y en la banda izquierda va a jugar Pedrosa o Dida, que no jugó ayer. Y ahí en el centro, yo creo que David no jugará, porque se le reserva también para el partido del domingo en Valladolid. Víctor Sánchez jugará, porque el domingo tampoco va a jugar porque está sancionado, y yo creo que Roca y Darder tienen que jugar, y luego seguro que va a jugar el Monito Vargas, posiblemente juegue Ferreira y
Melendo.
Melendo no tengo tan claro, yo creo que es posible que juegue Uley. Es una posibilidad, sabiendo que Uley en principio no jugaría el domingo porque volverá Raúl de Tomás. Digo en principio, por lo tanto, una mezcla de titulares y no habituales, creo que el equipo tiene que jugar. Es decir, no podemos ir a Inglaterra, que no te marquen 3 o 4 goles porque vas con el camión del pescado.
Con 1.200 luego, pericos en la grada.
Por eso, y además que, oye, que es dinero también, que es un prestigio y que el partido de vuelta es en casa, que ¿por qué no podemos sacar un buen resultado y en casa intentar solucionar el tema? Pero bueno, por cierto, en el tema de que llega Velardo, seguimos siendo últimos, esto es la parte negativa. Con Abelardo hemos conseguido 9 de 18, el Celta 7, el Leganés 6 y el Mallorca 6. Es decir, hemos recortado 3 puntos. Pero sí que es verdad que tenemos algo que... O nosotros no tenemos algo que ellos han tenido. El ganar en el último segundo partidos. Por ejemplo, el Celta gana al Sevilla la semana pasada en el último minuto, quítale 2 puntos al Celta, y el Leganés le gana en el último segundo a la Real Sociedad. El día que consigamos nosotros esto, empezaré a pensar que tenemos una señal que nos va a salvar de categoría. De momento, sigo teniendo mis dudas.
7:00 p.m, Tiempo de Español, con Javier de Aro al comando. Gracias, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas, ¿cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
En mi trabajo muchos dicen que llegan los primeros, pero ¿quién llega siempre antes? Pues yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible. Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Porque en el atasco tendrás algo bueno en qué pensar. O porque con lo que te ahorres, te irás de rebajas. O para motivar a tus hijos para que aprueben. O porque nadie se atreverá a cambiarte la última quincena de agosto porque se casa...
Con Viajes El Corte Inglés, Bahía Príncipe y Sol Tour, hay mil razones para reservar ya. Porque tienes viajes al Caribe desde 990 euros con todo incluido. Bahía Príncipe, siente la felicidad. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
O para dar envidia en las redes sociales.
Parlàvem del Espanyol, cal felicitar a l'Ander Mirambell, 37 anys, avui és el seu aniversari, i aquest cap de setmana, per primera vegada a la història, s'ha proclamat campió d'Espanya d'esqueleton. S'ha pogut disputar el primer títol d'Espanya en aquesta modalitat. A la Lliga de Segona Divisió, després de l'empat a dos divendres al camp del Deportivo de la Coruña, el Girona es manté cinquè amb 42 punts, això sí, de cara al proper partit davant la Ponferradina, perd Estuani per 5 targetes grogues. Al bàsquet. Temps pel bàsquet a Esports Cope. Amb la ressaca que ens deixa la fase final de la Copa del Rei, una fase final prematurament curta pel Futbol Club Barcelona i que va acabar ahir amb la victòria del Real Madrid. L'enxampem fent les maletes de camí de tornada cap a Barcelona. Enviat especial Alberto Díez, bona tarda.
Estimat i admirat José Luis Gil, bona tarda a tothom.
Mal assumpte quan comencem amb piropos. No sé fins a quin punt la victòria del Madrid cau una mica al bell mig de la ferida de l'eliminació del Barça en quarts.
Sí, tot just començava a tapar-se, perquè recordem que va caure eliminat el dijous al Barça quan arribava aquest 28è títol de Copa del Real Madrid. Vaja, la Copa ha tingut dos capítols clarament diferenciats. Els quarts, que van ser tots de primer nivell, i les semifinals i la final, que a nivell esportiu es van caure, perquè van ser dues semifinals, el Madrid contra el València i l'Unicaja contra el Morabanc Andorra, que es van trencar ja al primer quart, i la final també va passar al Madrid com una piconadora per sobre del conjunt anfitrió. Òbviament, ja sabem allò del pont aeri, és a dir, que quan a un dels dos, Barça o Madrid, li va bé, a l'altre li va malament, i més si un dels dos ha aixecat un títol, que és el cas del Real Madrid. Qui volia aplicar la paraula fracàs, recordo que Pesic va defugir d'aquesta paraula, no és desencertada, va ser un horrible partit contra el València, però que ha de tornar al Barça. Ha de tornar perquè encara queda la Lliga Endesa, queda l'Eurolliga, ara té Panathinaikos aquesta setmana a l'Eurolliga, i la setmana vinent també a pista contrària, el CSKA de Moscou, que és el vigent campió d'Europa. Una història curiosa, i fem un apunt de l'Andorra, si et sembla. Mm-hmm. La minicopa, que aquí si vam tenir clàssic, és en edat infantil, van jugar el Barça i el Madrid, va guanyar el Barça, 65-67, va trencar 7 anys de domini del Real Madrid, guanyant les 7 últimes edicions, i és, ho vam explicar al Tiempo de Juego, una història molt curiosa. L'MVP de la final es diu Ousmane Alfa, és jugador del Barça, és de 2006, és de Senegal, és un 2-0-3, és una bèstia física, va anotar més la cistella guanyadora del conjunt blaugrana, ha jugat com a convidat. Porta, o portava, perquè està de camí de tornada, 3 setmanes a Espanya. No parla, òbviament, ni català, ni castellà, no té contracte amb el Barça, no ha jugat mai amb el Barça, excepte aquesta minicopa, i és cert que el Barça el té molt, molt ben controlat. Del Morabanc a Andorra, jo crec que no es pot dir absolutament res, no se li pot posar cap pro al conjunt andorrà, perquè tercera participació en una copa, primera victòria que li permet passar a semifinals, i aquí es va trobar amb el conjunt anfitrió, l'única Jamalaga, que va ser molt superior, però vaja, jo crec que és qüestió d'anar creixent de mica en mica, però té un molt bon projecte el conjunt del Principat.
Aprofito la situació d'avantatge per fer-te una d'aquelles preguntes sí, de sí o no, situació dràstica, després de caure davant del València, la Lliga, no l'Eurolliga, la Lliga ACB és un sí o sí per Pesic, per la figura de Pesic?
Un sí o sí en el sentit de que gairebé és obligat guanyar-la.
Correcte.
Sí, perquè és que el que demostra el Barça, i a més jo crec que la pregunta té molt de sentit, perquè a un partit hem vist que és vulnerable el Barça, és a dir, a un partit pot ser semifinal si és que arriba, o final d'Eurolliga, però en canvi jo crec que en un play-off, partits eliminatòries, perdó, a 3 partits o a 5, és a dir, quarts, semis i possible final, jo crec que el Barça té més cost per guanyar-li en principi el Real Madrid, perquè això està encarat que sigui un Barça-Real Madrid. Però si és una resposta de sí o no, és un sí, per part meva.
Molt bé, doncs Alberto, feliç viatge de tornada. Parlem.
Gràcies, bon programa, Gil, que vagi molt bé.
Tram final d'Esports Cope per parlar d'una disciplina, el bàdminton, on som medalla d'or olímpica en categoria femenina. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Molt bona tarda. He dit Bajori.
És igual. El cas, Carolina Marín, la nostra medalla d'or a Rio, estarà present a la cita de Barcelona Torneig de Bàdminton.
La principal novedad es la presencia por... Ya tenemos gazapo, ¿eh? La principal novedad es la presencia por primera vez de Carolina Marín, campeona olímpica, mundial y europea, que después de una grave lesión de rodilla ha quedado relegada al octavo puesto en el ranking mundial, aunque primera en lo que va de año. En la presentación, a la que no ha podido acudir Carolina por temas personales, hemos hablado con Rafael Lucas, presidente de la Federación Catalana de Bádminton, que valoraba la presencia de la campeona onubense y la posibilidad de que alguna catalana comience a hacerle sombra.
S'està creant molta expectativa, molta il·lusió, tant per part dels jugadors com del públic, poder venir a veure-la aquí a Barcelona. Apropar-se amb ella, no. Són jugadors que juguen a jugar a torneig internacional i que hauran de veure si amb els International Tournaments o Challenge, que són torneigs inferiors, d'aquí un any, doncs, espero i desitjo que puguem tenir uns jugadors que vagin guanyant aquests torneigs i que puguin arribar alguna vegada a participar als Jocs Olímpics.
La ausencia más destacada es la del zaragozano Pablo Avián, que compite en otro torneo, pero participan el danés Víctor Axelén, la india Shaina Nawal, 15 medallistas olímpicos, 50 medallistas del Mundial, principalmente asiáticos, excepto los chinos, a quien su gobierno obviamente no ha permitido viajar por el problema del coronavirus. En total jugarán 225 deportistas, representantes de 32 países. Lucas reconoce que el crecimiento de este deporte en Cataluña con solo 700 licencias es lento, pero espera que este torneo ayude.
Estem convençuts de que s'està ajudant a augmentar les llicències. És un creixement lent. El bàdminton el que sí que es juga molt és a les escoles. El que passa que el que és difícil amb el món federatiu és passar de l'esport escolar a el que és la competició federada.
Carolina debuta el miércoles contra la rusa Perminova. La otra opción española es la de Clara Azurmendi, campeona de España junior por equipos.
Despedida y cierre, que deien a la meva època. Última hora, Silvia Ortiz, què ens oblidem d'explicar d'aquest dilluns?
Javier Tebas, president de la Lliga, diu: és una bona notícia per al futbol espanyol. Es refereix a la decisió d'Iker Casillas de presentar-se a les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola. Està clar, un rival fort pel seu arxienemic Rubiales. I l'Associació de Clubs de Futbol Femení ha ratificat avui en junta directiva la acord amb Mediapro per signar el conveni col·lectiu del futbol femení. Rubén Alcaine, president de l'associació, ha dit que aquesta setmana està previst que signi aquest acte de signatura d'aquest conveni del futbol femení. Veurem si és el final de la història.
Sé la resposta, però Casillas o Rubiales?
No ho sé.
Ah! Ara m'has deixat en fora de joc.
Soc bastant de Rubiales, eh?
A punt d'arribar a les 4 de la tarda. Adéu-siau, gràcies, fins demà.